I ara aquesta hora ho escoltava o agafem la nostra bicicleta per marxar cap a la costa. I com la podem trobar? Doncs il·luminada per un dels fars que hi queden pel litoral de la demarcació de Tarragona, o com els nostres convidats d'avui dirien, una llar de llum. Primer de tot, anem cap a Tarragona, però no un far, sinó als estudis de Radio Ciutat de Tarragona, on tenim el nostre company, l'Álvaro Rodríguez. Álvaro, molt bon dia.
Molt bon dia, Rocío.
A més, estàs molt ben acompanyat avui perquè està l'estudi ben ple. Tenim quatre convidats, la Clara Marquiegui, el Joel Medina, la Sandra Pérez i el Raül Rodríguez, responsables del documental Llars de Llum. Molt bon dia, com esteu?
Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Encantada de saludar-vos i, primer de tot, expliqueu-nos aquestes Llars de Llum. D'on ha sorgit la inspiració per parlar d'aquests edificis?
De Google, Google Images. La veritat és que vam fer una cerca, vam posar la Clara concretament, a Google va posar Tarragona i vam veure la foto d'un far i d'allà va sortir Llars de Llum.
Sí, és a dir, vam veure la imatge i és com que ens vam il·luminar, mai millor dit. I vam veure claríssim, perquè teníem molt clar que volíem fer un documental, una peça audiovisual, i era com que ens quadrava molt tractar tot un tema històric que ens donava aquest fil de documental, però també tota la part estètica de prop del mar que ens agradava molt.
Sí, quants... no sé si heu estudiat, m'imagino que sí, quants fars hi ha actius a la província de Tarragona, que és una mica l'eix d'aquest documental, i no sé si teniu la dada també de Catalunya i en quin estat es troben, perquè és una cosa que sona molt antiga, això dels fars.
Són 9 fars, si no m'equivoco, i els de la resta de Catalunya els deixem per una segona part.
Sí, és a dir, són 9 si comptem el far de l'illa de Buda, que va quedar destruït, diguéssim, i que ara està
substituït pel
far del Cap de Tortosa, que està enmig del mar, per cert, i és l'únic far que no hem pogut visitar perquè, clar, era molt difícil accedir fins a ell, però la resta els hem visitat tots.
Sí. Clar, estem parlant de 9 fars com l'edifici, però estan tots actius, aquets nous?
Far del Moll d'Aragó, que es troba dins del port d'aquí de Tarragona, i bueno, el que ja han comentat del far de Buda, que actualment doncs, no existeix, que va quedar enfonsat al mar per culpa de la regressió del Delta, que també és un dels temes que tracta el documental.
Mm-hmm. Però la resta sí. Sí. Actius.
Ja heu dit una de les coses importants d'aquest documental, i una altra precisament és també l'eix temporal, no?, que té, perquè és quelcom interessant el com han evolucionat aquests fars, no? Que no sé què és allò característic que heu trobat en l'evolució d'aquests edificis.
Jo sobretot el que destacaria és el fet de la vida que hi ha hagut als fars i la que hi ha ara. Ara és un espai gairebé solitari per a la major part dels fars, més que res perquè molts només és una supervisió cada X setmanes, però abans s'havia de viure allà. I ara actualment, i sí que hi ha dos fars en què es viu, el de Salou i el de la Ràpita, però ja no és el mateix que fa 100 anys, per exemple.
Exacte.
I també s'ha de tenir en compte que els fars eren punts de reunió, és a dir, que s'hi feien comunions, s'hi feien matrimonis, i avui dia això ha quedat en una simple vivenda com a Salou i a la Ràpita, on hi viuen els faroners.
Ja heu dit la paraula clau també, faroner, no? És aquest ofici que també heu investigat una mica. Sona també antic com pot ser idíl·lic, no? Com pot ser l'ofici de pescador. Té algo molt allà, no? Molt arrelat a la mar i que sona com d'històries de compte una mica, no?
Clar, perquè abans, com comentava el Raül, que abans tots els faroners vivien allà, havien d'estar permanentment al far i de fet no el podien abandonar perquè si hi havia qualsevol problema doncs era responsabilitat seva que el far seguís funcionant. Però clar, això amb els anys ha canviat molt i ara ja no cal que hi resideixin allà i per tant no són llocs tan aïllats, estan més a prop de les urbanitzacions, estan fins i tot, per exemple, el far de la Ràpita es troba al ben mig del passeig marítim, per tant, diguéssim, l'espai on estan ara actualment els fars han canviat molt també.
I també pel que fa als faroners, el que intentem ensenyar amb el documental és que és una feina com una altra, com ens deia la Mercè Toldrà, que és la directora del Museu del Port de Tarragona, i que hem de deixar enrere aquesta imatge que hi ha, no?, de l'home solitari amb la gorra, amb la pipa, no?, d'aquell faroner.
Això té la culpa al cinema, no?
Exacte. I que és un ofici com un altre i que avui en dia, com deien els meus companys, és sobretot de supervisió, de veure que tot funcioni i d'estar sempre disponible, però no d'estar tot, doncs, això, no?
Les 24 hores allà amb el manteniment.
Exacte.
Tot i així, han de tenir una disponibilitat molt gran, ens deien...
Sí.
gairebé 24 hores els 7 dies de la setmana i tots els dies de l'any.
Clar, aquest és un tema molt interessant i també molt desconegut per moltes persones que no coneixem com funciona i com és aquest ofici. De fet, vosaltres heu tingut l'oportunitat de parlar amb dos faroners a l'actualitat, com són el Carlos Moral i el Juanjo Heredero. Què us han explicat d'aquest ofici? Parlàveu de supervisió, que no cal que estiguin allà les 24 hores del dia com es feia abans. Com és aquest dia a dia?
O sigui, també destacaven molt el tema del papeleo, de burocràcia d'oficina, tot això és el que més temps dediquen, perquè al cap i a la fi és això, la supervisió als fars més llunyans, com pot ser el far de la Punta de la Banya, és un mes, cada mes i mig, si no hi ha cap avaria, evidentment, però més enllà d'això és sobretot oficina i que tot estigui bé i estar doncs, amb la disponibilitat de poder fer cap en qualsevol moment al far en què hi hagi doncs, algun problema.
Clar, perquè al final els faroners actuals són funcionaris de l'Estat, que estan sota l'autoritat portuària de Tarragona en aquest cas, però clar, al final són uns treballadors més de l'Estat i per això tenen molta feina d'oficina i es gestiona, diguéssim, institucionalment.
I aquesta revisió que també comentaven els meus companys no només és dels fars, sinó que també de totes les balises i les senyals marítimes que hi ha a la zona de l'autoritat portuària de Tarragona, o sigui que també tenen aquesta feina de revisió que és un plus.
Imagino que també vosaltres heu après moltíssim amb aquest rodatge i jo volia aprofitar que us tinc aquí per preguntar-vos alguna anècdota del rodatge, alguna anècdota divertida, interessant, que se us quedi d'aquest aprenentatge.
La visita a l'illa de Buda. O sigui, jo crec que va ser el primer dia de rodatge, vam anar a l'illa de Buda amb un dels propietaris actuals, que és el Guillermo Borés, i aquell dia, clar, era un espai que ningú... O sigui,
era idíl·lic, és a dir...
Sí. Era una altra època.
Era natura, no hi havia ningú, i a més, la forma d'accés, que ara ens explicarà el Joel, perquè ell és el que millor ho explica, però era com que te n'adonaves que només hi podies estar tu allà i que era un privilegi que no tothom pot tenir. I com hi vam accedir, Joel?
Bueno, a l'illa de Buda, depèn de l'època de l'any, no s'hi pot entrar a peu. Llavors hi ha una petita embarcació on s'ha de pujar el cotxe i llavors la gent que hi viu allà, els propietaris, tenen com una roda que l'han d'anar accionant i mentre s'acciona aquesta roda, l'embarcació passa d'una vora del riu a l'altra amb el cotxe dintre. I així vam entrar a l'illa de Buda, amb el cotxe però amb una embarcació.
Curiós, heu esmentat abans i no volia deixar de banda la regressió del Delta de l'Ebre com un d'aquests temes d'actualitat, o no d'actualitat, però que sempre estan no, aquí a la província de Tarragona. M'imagino que com passa amb els bons documentals, heu començat amb aquests fars i heu trobat que estan relacionats amb temes, amb problemàtiques del territori que arrosseguem de sempre, no?
Sí, per exemple, els fars del Delta de l'Ebre neixen per la problemàtica de les embarcacions al Delta de l'Ebre fa molts anys, perquè bueno, es comenta que la costa de l'Ebre abans era la costa de la mort, perquè hi havia molts problemes amb els vaixells. I van néixer no, doncs, amb aquesta necessitat de controlar que tot vagi bé. No? La seguretat marítima és un dels factors clau del per què estan els fars no? en l'actualitat i fa molts anys enrere.
Bueno, i de fet, si no recordo malament, també, per exemple, el far de Torredembarra, que és el més nou de tots els d'aquí de la província i també, si no el més nou, un dels més nous, els més moderns a nivell d'Espanya, es va fer perquè els vaixells no tenien cap senyal lumínica fins a arribar a Salou, llavors es va necessitar un punt intermig.
I aprofito això que deia la Sandra del far de Torredembarra, perquè nosaltres al documental també tractem una mica quina és la necessitat que hi ha actualment i també de cara al futur d'aquests fars i aquest far de Torredembarra que va ser inaugurat l'1 de gener de l'any 2000, és a dir, fa relativament poc, ens demostra que avui en dia encara són importants els fars i encara són necessaris per estalviar-nos doncs, això, accidents marítims i per guiar aquests vaixells que molts cops ja estan dotats de tecnologia però el que necessiten és després de molts dies navegant tenir aquesta llum que els hi diu que ja estan a prop d'arribar a la costa.
Acabem aquesta conversa parlant precisament de l'estrena d'aquest documental i és que divendres es podrà veure per primer cop aquesta obra. Serà el Teatret del Serrallo, al barri marítim de Tarragona. Un lloc idíl·lic, no?, també per tractar aquest tema.
Sí, totalment.
Un lloc relacionat amb els fars i la veritat és que ens fa molta il·lusió presentar-ho després de tants mesos. Aquest divendres. Molt il·lusionats.
Sí.
Doncs esperem que aquesta estrena vagi molt i molt bé. També projectareu a la Ràpid, a les Terres de l'Ebre. Esperem que aquest documental tingui també una projecció més enllà d'aquestes estrenes, no? Sí, doncs sí, quin recorregut teniu pensat fer en aquest sentit?
Doncs ens agradaria ara aprofitar per fer un grapadet de projeccions, sobretot en els indrets on hem estat gravant i on hem estat coneixent històries sobre els fars, i també poder passar a emetre o a publicar-ho en algun mitjà per poder accedir a certàmens o a premis pel nostre documental, clar.
Doncs estarem ben pendents del recorregut d'aquesta història, perquè, com dèiem, és un tema molt interessant i segur que amb aquest documental aprendrem moltíssim. Us volíem agrair a la Clara, al Joel, a la Sandra i al Raül que hàgiu estat avui a l'Obert per Vacances per explicar-nos el vostre projecte, i esperem que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Álvaro, company, gràcies.
Gràcies, Rocío. Adéu.